Benvinguts a Ràdio La Dioms i Ràdio Ciutat de Valls. En el programa d'avui sentireu les veus dels nens i nenes de primària de la nostra escola, petits, mitjans i grans.
Parlarem de dones que han fet història. Us explicaré un conte. Amb nosaltres coneixereu la vegetació de la comarca. Descobrireu què s'amaga dins de la cova de la Font Major. Voldreu venir amb nosaltres al Museu d'Alcover i us agafaran ganes de compartir les hores d'esbarjar amb nosaltres.
Dones que han fet història. Wangari Maathai. Wangari Maathai va néixer a Nairi, Kenya, el 1940 i va morir el 2011 a Nairobi, Kenya. Va ser una política i ecologista que va convertir-se en la primera dona africana en rebre el Premi Nobel de la Pau. Va ser l'any 2004 per la seva contribució al desenvolupament sostenible, la democràcia i la pau.
Radha Perlman, la mare de l'internet. Biografia. Radha Joy Perlman va néixer el 18 de desembre de 1951 a Portsmouth, Virgínia. Actualment té 69 anys. Què va fer? És la creadora de software i tècnica de xarxes Spectre en seguretat. Va dissenyar el protocol Spanning STP i té desenes de patents en el camp de l'enginyeria informàtica, per això l'anomenen mare d'internet.
Irene Sendel. Irene Sendel va néixer a Varsovia, Polònia, el 1910, on va morir el 2008. És coneguda com l'Àngel del Gueto de Varsovia. Va ser una infermera i treballadora social que durant la Guerra Mundial va salvar la vida de més de 2.500 nens jueus.
Angela Davis. Angela Davis va néixer a Dimminagam, Alabama, Estats Units, el 1944. És una activista política afroamericana i professora del Departament d'Història de la Universitat de Califòrnia des de 2008. Activista pels drets civils i contra la discriminació racial i feminista. Va formar part del Partit Comunista i dels Panteres Negres. Va ser una gran filòsofa i defensora dels drets de la feminista i del col·lectiu LGTB.
Letitia Mumford Gir. Biografia. Letitia Mumford Gir va néixer en 1952 en Nova York, Estats Units, i va morir el 18 de juliol de 1935 en Nova York. El seu invent és descrit com una xeringa d'una mà. Abans que si li ocorregués aquest nou dispositiu, a Letitia una persona havia emprat dues mans per utilitzar una xeringa. L'objectiu de Gir era proveir una eina que permetés injectar el contingut sense l'ajut d'un assistent.
Rosa Parks. Rosa Parks va néixer a Tuskegee, Alabama, Estats Units, el 1913 i va morir el 2005 a Detroit, Michigan, Estats Units. Va ser una figura molt important del moviment pels drets civils als Estats Units. Es va negar a cedir els seus seients a un blanc i moure's a la part de darrere de l'autobús on viatjava, tal com obligaven les lleis Jim Crow. El seu gest va desencadenar 13 mesos de boicot als autobusos, per tant, dels ciutadans afroamericans. 5 anys després, el Tribunal Suprem dels Estats Units va declarar inconstitucional la llei de segregació als transports públics.
Simone Biles, gimnasta. Hi havia una vegada una nena que podia volar. Es deia Simone Biles i era gimnasta, la més gran de la història dels Estats Units. Quan la Simone sortia a la pista, ningú no li podia treure els ulls de sobre. Era ràpida, forta, flexible i àgil.
Volava l'aire amb gràcia i velocitat.
girant i rodolant, i aterrava perfectament cada vegada. La Simone va començar a fer gimnàstica als 6 anys. Quan va anar als Jocs Olímpics de Rio, ningú no s'esperava que guanyés una medalla, sinó 5. Un dia una periodista li va preguntar: com pot suportar tanta pressió? Miro de no pensar-hi. No tens l'objectiu de guanyar una medalla d'or? Una medalla no pot ser el meu objectiu, va contestar la Simone. És el que diu sempre la meva mare. Si fes el millor que pots portar a dalt de tot, genial. Si acabes quarta, també genial. La mare de la Simone la va adoptar quan tenia 3 anys. Va ensenyar a la Simone que ser humil i fer el millor que puguis és la única manera de viure una vida amb sentit i ser un exemple per als altres. Als Jocs Olímpics de Rio, la Simone va guanyar 5 medalles i 4 eren d'or.
Falca publicitària.
Si de la nostra terra volem gaudir, una escola verda i sostenible hem de construir.
Les classes de quart continuen amb el nostre treball dels contes. Avui us llegirem La creadora de flors, de l'escriptora Anna Muria i Romaní. Escolteu amb molta atenció. La creadora de flors. Dues germanes, Majda i Maya, es dedicaven a fer flors artificials. La Majda feia unes flors tan ben imitades del natural, especialment les roses que si no hagués estat per l'encarcarament del material i per la mansa dolor, s'hauria pogut creure que eren de debò. La Maya feia unes flors que no eren copiades de cap de les naturals. Tenien una forma pròpia, amb molts pètals caragolats els sobres els altres. Però el més curiós és que aquelles flors que creava la Maya feien una mena de replandor, com si tinguessin llum a dins. La gent de més bon gust comprava les flors fetes per la Maya. La Majda tenia certa enveja de la traça de la seva germana. «Qui poses perquè et quedin així de lluminoses?», preguntava a vegades la Maya a la Maya. «Oh, res», contestava la Maya, «que no ho veus? Papers, colors i els meus dits?». Però la Majda estava convençuda que la seva germana tenia per crear les flors algun secret que no li volia dir. Un dia va agafar una de les flors de la Maya i va anar desfent-la, fulla per fulla, fins a arribar al com, per veure si hi trobava allò que li donava aquella llum. Totes les flores va enmicolar i només va quedar-ne una mica de pols i uns bocinets de papers arrugats.
Els alumnes de tercer us volem explicar com hem preparat l'excursió al Museu d'Alcover. A l'aula d'ordinadors hem après a entrar a una pàgina web. Dins la pàgina web del Museu d'Alcover hem fet l'activitat preparatòria de la visita. Tracta d'assolir un repte.
Primer ens ensenyen una impremta d'un fòssil que nosaltres hem de descobrir. Imaginar a quin animal pertany. Llegim les preguntes i les contestem oralment.
En segon lloc, veiem el vídeo del cranc baioneta i ens expliquen què és un fòssil vivent. És a dir, l'empremta del fòssil trobat als voltants de les muntanyes d'Alcover. Pertany a la família del cranc baioneta. Estem fent el compte en darrere fins el dia de l'excursió.
Avui les classes de les tortugues i els dragons us presentarem més espècies vegetals. Sobre la vegetació de l'Alcamp, escolteu amb molta atenció.
Vegetació de Figuerola del Camp, l'alzina. El seu nom científic és Quercus ilex. En castellà es diu encina. L'alzina floreix els mesos d'abril i maig. Els seus fruits que exhiben glans maduren al començament de la tardor. És un arbre típic del clima mediterrani. Pot arribar als 20 metres d'alçada. És un arbre perennifoli amb fulles molt variables.
Vegetació de cabra del camp, el blat. El seu nom científic és Triticum aestivum. En castellà es diu trigo. El blat és un dels tres cereals més produïts globalment al costat del blat de moro i de l'arròs i el més àmpliament consumit per la humanitat. El gra de blat s'utilitza per fer la farina. La farina és la base d'una gran varietat de productes alimentaris.
Vegetació dels garidells, el fonoll. El seu nom científic és Phoeniculum vulgare. En castellà és hinojo. Les seves característiques són que és una herba perenne de fulles fines que arriben fins als 2 metres d'alçada. Floreix a l'estiu i fa una umbrella de flors grogues i fruits petits i aromàtics.
La vegetació de l'Amazó, l'olivera. El seu nom científic és Olea europaea. En castellà es diu olivo. Família, oleàcies. Floreix al maig fins al juny. Les flors són blanques, petites i s'agrupen formant ramells. El fruit, que és l'oliva, madura de novembre fins a gener. L'olivera és un arbre cultivat. Les seves fulles són rígides i tot l'any verdes. L'envers de la fulla és un verd grisenc, mentre que el revers és d'un color esblanqueït.
Sortida a la cova de la Font Major. El dimecres 3 de març, els nens i nenes de 5è van fer una sortida a la cova de la Font Major, de l'Espluga de Francolí, on vam aprendre com era la vida dels homes i dones durant la prehistòria. Hem pensat explicar-vos les activitats que vam fer amb la intenció d'animar-vos a fer una visita amb la vostra família. Seguint totes les normes de sanitat, vam viatjar amb autocar fins a l'Espluga de Francolí, on es van encaminar cap a la plaça de la Font Major a esmorzar. Les mestres van explicar que aquell és el lloc on es considera que neix el riu Francolí. També ens van dir que el pas de l'aigua d'aquest riu ha creat la cova considerada com una de les 7 coves més grans del món.
Què n'és de bonic aquell entorn? Contents i relaxats, vam dirigir-nos cap a la recepció de l'entrada de la cova. Mentre esperàvem, vam jugar i també vam veure la representació de gravats recentment descoberts de l'edat del Paleolític. Les activitats les van fer per separat. Nosaltres, els geopars i geopardes, primer vam conèixer la Chantal, monitora que va acompanyar-nos durant tota l'activitat del taller que vam fer. En començar l'activitat, i tot just a l'entrada d'una de les galeries de la cova, la Chantal ens va sorprendre. Al preguntar-nos què era aquella construcció neolítica impressionant que teníem al davant, a primera vista, vam pensar que era una cabana molt ben feta de pedres i en veure aquella rella hi vam caure. Era un dolmen, una construcció megalítica pròpia de l'edat del Neolític, que aconseguien construir per enterrar i venerar els seus morts. D'aquí la certesa que eren religiosos.
Dins de la cova i mentre caminàvem, la Chantal ens va animar a fixar-nos en les parets de pedra i asseure'ns davant tres representacions d'homínids rodejats d'un munt d'eines que vam poder tocar i reduir per a què servien. ens va explicar l'evolució d'aquells primers éssers humans, així com els progressos que van fer pel que fa als estris de menjar i les armes per caçar. Vam tocar els sílex i comprendre les avantatges i utilitats d'aquest tipus de pedra. L'altra activitat d'aquest taller va ser molt creativa i ens va agradar moltíssim. En una cara d'una pedra que ens havien repartit, vam haver de fer un gravat imitant el gravat del paleolític i a l'altra vam pintar una pintura rupestre semblant al del neolític.
Finalment vam acomiadar-nos de la Chantal i amb la pedra a les mans vam tornar cap a la recepció on van conèixer el Roger, que ens va guiar durant tota la següent activitat. Més seriosos vam dirigir-nos cap dins la cova. Allò és tot un espectacle. La humitat, les formes i cavitats arrodonides pel pas de l'aigua, les parets baixes i tota la postra a punt o preparació de les pantalles amb hologrames, que escenifiquen com n'era de difícil sobreviure a l'edat del paleolític. Com utilitzaven el foc, mostraven també com els van canviar la vida durant el neolític, amb el descobriment de l'agricultura i la ramaderia. Llavors en Roger va explicar que l'edat dels metalls ja no hi vivien a la cova, encara que sempre s'ha utilitzat. Resulta que a poc es va convertir en un lloc de culte i pregària, on s'hi anava a fer ofrenes i a resar. S'acaba la visita al fons, on hi ha un llac molt petit i un maniquí amb un vestit de neoprè, i en Roger ens va explicar que en aquell punt es podia fer una altra activitat subterrània on s'explora un tros més de cova.
En sortir de la cova, el Roger ens va ensenyar la imitació d'una cabana feta amb bastons, pedres i una argamassa de fang i palla. Dins ens van fer fotos imitant postures dels cavernícoles i ens vam divertir recitant el crit de l'unga unga. Ha estat una visita força interessant, que us volem recomanar. Aquesta cova ha fet de casa durant la prehistòria, d'església a l'edat antiga i mitjana i també d'escola a l'edat contemporània. Fixeu-vos si n'és d'important.
Busquem la relíquia robada. L'escola Eladi Homs va posar en marxa el passat 10 de març un nou projecte emmarcat en el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives 2020-2021, el qual té com a finalitat dinamitzar les hores del pati per als infants de cicle mitjà i cicle superior del centre. Aquest projecte, elaborat per la companyia Aula d'Aventura i amb la col·laboració de la Fundació Santa Maria de Siurana, consta d'un total de 10 capses de recerca en les quals hi ha un seguit de proves físiques, competencials i artístiques que l'alumnat del centre haurà d'anar superant mitjançant la cooperació i el treball en equip. Gràcies a aquesta dinamització, l'escola vol oferir a tot l'alumnat que desitgi participar-hi un espai d'aprenentatge innovador i lúdic durant les estones d'esbarjo, amb el qual, a mesura que vagin superant les diferents proves, podran anar descobrint personatges històrics i curiositats de diferents països com Nigèria, Venezuela, el Marroc, la Xina i els Estats Units. Durant el transcurs d'aquesta nova aventura a l'escola Eladi Homs, els xiquets i xiquetes es posaran en la pell d'agents secrets de la GAM Lab, companyia d'espionatge que ha fet arribar tota la documentació necessària perquè puguin trobar una relíquia robada del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. No obstant això, aquesta companyia ha remarcat que perquè els nens i nenes de l'escola siguin reconeguts com a agents secrets de la GAM Lab, caldrà que superin totes i cadascuna de les proves i puguin trobar-se amb la relíquia i amb la persona que l'ha robada. Sense cap mena de dubte, tot un repte que, de ben segur, els xiquets i xiquetes de l'escola aconseguiran resoldre. Gràcies per haver-nos escoltat. Ens retrobarem novament després de les vacances. Que tingueu una bona Pasqua. Sigueu molt prudents.